Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I en el Dia Internacional de la Dona Treballadora són moltes les entitats, institucions i organismes que avui preparen activitats per reivindicar aquests drets. I avui, a la secció A Cau d'Orella, amb les BIMs, volem comprovar quines són les propostes que ens preparen des de les biblioteques. Així que arrenquem. Afro Ben Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding. A Cau d'Orella. I el que fem primer és anar fins a la Biblioteca del Sud. Allà ens preparen activitats no només per avui, perquè tenen clar que lluitar pels drets de les dones s'ha de fer tots els dies, els 365 dies de l'any. Conversem amb la Gisela Planes, que és bibliotecària en aquest espai, que ens vol explicar primer de tot per què fa ella vaga avui, 8 de març.
Perquè el 8M és una jornada de lluita per aconseguir una societat més justa.
També ens explica com des de la seva biblioteca celebraran aquesta jornada.
A la Biblioteca del Sud hem fet una exposició feminista que consta de 6 apartats. Així que heu de venir sí o sí a la biblioteca perquè segur que descobriu el vostre raconet. Tenim un primer apartat que és de pel·lícules on us convidem a que descobriu què és el test de Bechdel i si les vostres pel·lícules preferides el passen o no el passen. Després hem fet una altra secció de còmics i novel·les i il·lustradores, una altra de poetes, un d'escriptores, un de la història del feminisme que va acompanyat d'una petita guia que es diu Feminiqué, amb uns petits llibres introductoris en el moviment feminista. I per últim, també hem fet una secció que es titula Nenes protagonistes, on trobem llibres infantils i àlbums il·lustrats on les nenes són protagonistes i està molt, molt bé. Així que, ja ho sabeu, veniu a la biblioteca a agafar un llibre o dos en préstec.
Doncs ja anirem a la biblioteca a agafar alguns d'aquests llibres, però ella també, la Gisela, ens vol posar exemples d'algunes de les activitats que impulsaran cada 8 de març.
Doncs primer de tot, posar de moda el hashtag 8M és cada mes i intentar que tots els bons propòsits del 8M no es queden només en un mes, sinó que es perpetuïn en el nostre dia a dia. I a partir d'aquí farem tot el que sigui necessari per aconseguir-ho, des d'activar coses senzilles com puguin ser exposicions, guies, tallers, conferències, xerrades, presentacions d'uns llibres, tot el que ens convidi a la reflexió i a pensar una mica.
I per això també ens proposa doncs, a diferents llibres del Fons Feminista de la Biblioteca.
A la Biblioteca del Sud, a la secció infantil, tenim un petit apartat d'igualtat de gènere que hem dividit els llibres en 4 apartats. Diversitat afectiva, revisió d'estereotips i canvis de rol, protagonistes excepcionals i drets de les dones. A més, hem fet una petita guia que es titula Transformem la realitat i construïm en igualtat, que explica una mica aquesta secció, aquest centre d'interès i ens presenta els principals llibres de cada secció. Tema adults, ara ens posarem les piles i començarem a elaborar un altre centre d'interès doncs, per ajudar a visibilitzar més aquest moviment.
La Gisela tampoc no ha volgut deixar passar l'oportunitat de fer una recomanació.
Unes recomanacions, doncs, la novel·la juvenil Moxie, de Jennifer Mathieu, que està molt bé. És una novel·la que va d'una noia que fa un fanzine feminista per fer visibles les injustícies que passen al seu institut. Molt recomanable. Sé que també ha sortit fa poc la pel·lícula a Netflix, però no la mireu. Passeu per la biblioteca i emporteu-vos a primer el llibre. I després, sé que és un clàssic, però crec que està molt bé veure la pel·lícula de El color púrpura, de Steven Spielberg, amb la protagonista Whoopi Goldberg. Doncs sí, crec que aquestes són les meves recomanacions.
I per acabar, doncs ens proposa un missatge per tota la societat.
Un missatge per la societat? Doncs està clar que un món feminista seria un món millor per tothom.
Doncs hi estem d'acord i segurament l'Esther Ruiz, directora de la Biblioteca de Can Puiggener, també. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, perquè vosaltres ens heu preparat una delícia d'exposició sobre la poeta i traductora, també, Montserrat Abelló. Explica'ns també per què heu triat aquest referent de les lletres catalanes per fer difusió de la seva vida i de la seva obra.
Sí, doncs mira, t'explico. La Montserrat Abelló té una exposició que la Diputació aquest any l'oferirà a tota la zona, diguéssim, a la comarca. Aleshores anirà passant per les diferents biblioteques de Sabadell i bueno, nosaltres hem tingut la sort de coincidir doncs, que la tenim ara a Can Puiggener i, bueno, i per què hem triat la Montserrat Abelló? Dintre del món de la literatura, periòdicament, anualment, es fan exposicions d'aquest tipus. I a nosaltres també ens ha servit, no només per treure tota l'obra que tenim d'ell, que en tenim molta, bueno, la tenim tota, com a poeta, com a traductora, sinó per exposar també els llibres dels exilis, ja que va ser una senyora que també, per l'època que va haver de viure, doncs va haver de marxar a Xile uns anys. I aquesta és la nostra proposta d'avui.
Doncs a més, en aquesta conversa el que fem és afegir també a tota una experta en aquesta artista. Ella és la Mirna Vilasís. Bon dia, Mirna.
Hola, molt bon dia.
A veure, explica'ns que volem conèixer més aspectes d'aquesta dona, no?, referent de les lletres catalanes. Què és el que destacaries?
Difícil. Tot d'ella. Vaig tenir la immensa sort de ser molt, molt amiga de la Montserrat. La vaig conèixer arrel de la publicació d'un disc el 2009 en el que musicàvem un dels seus poemes més coneguts, que és l'Espero Meravelles, i vaig anar a casa seva a ensenyar-li el poema abans de publicar-lo, a ensenyar-li la musicació, i ens vam enamorar, com explica ella, com explicava sempre ella, i arrel d'això doncs, vam anar trobant una amistat que va durar fins al moment de morir, que va ser doncs, ara ja fa uns poquets anys, i estàvem a punt de publicar el que deia ella, el nostre disc, no? Que era un disc dedicat exclusivament a la seva poesia, i va morir res just abans de publicar-lo. Va ser una dona que va viure, com explicava, no? A l'exili, va estar 20 anys exiliada, va trobar una manera d'escriure absolutament personal, sense rimar, escrivia sempre des de la seva veritat i va estar escrivint fins al darrer moment de l'è de vida. O sigui, es va morir escrivint amb el bolígraf a la mà i li va caure el cap. O sigui, ella va notar com li arribava la mort, ho va dir, ho va verbalitzar i va deixar escrit... El no-res no existeix, tot es transforma. Van ser les últimes paraules que va escriure just abans de morir, una mort absolutament meravellosa, diguem, perquè no estava malalta, no, senzillament es va trobar cansada i va ser una dona això, entregada completament en el fet d'escriure. Ella això deia que no sabia escriure ni volia escriure sobre la veïna o sobre coses externes. No? Ella escrivia des de la seva veritat. I penso que d'aquesta manera és com va aconseguir, i aconsegueix encara, només llegint-la, no? Quan la rellegim o la llegim, o la gent que encara té per descobrir-la, no? Com que escrivia des de la seva veritat, doncs és la seva manera que té de connectar tan directament amb cadascú de nosaltres.
Clar, perquè m'imagino que d'aquesta manera empatitzava molt més, no?, amb el lector. Clar. A més, hem de dir que ella també va ser traductora i que per això no tan sols va escriure, sinó que va traslladar la nostra llengua a molts autors.
Sí, ella va ser... Bueno, va tenir el Premi Sant Jordi per la traducció de tot temps de grans escriptores de parla anglesa, no?, d'escriptura anglesa, no?, com en Sexton, en Sylvia Plath, o sigui, ella estava molt orgullosa de la seva feina de traductora. De fet, ella no vivia d'escriure poesia, evidentment, com ningú, diguem, en aquest país, sinó que ella durant molts anys es va dedicar a fer de professora d'anglès. Llavors, clar, dominava, a part, ella en un dels seus primers exilis, vull dir, ella estava a Londres quan estava aprenent a llegir i a escriure, no, que tenia 5-6 anyets, i ella va aprendre doncs a escriure en anglès. Llavors ella pensava, o sigui, era una llengua que dominava moltíssim, no? I pensava en anglès, llavors per això va poder traduir tan ben traduïts tots els poemes d'aquestes grans escriptores.
Doncs escoltem un poema que recites tu, Mirna.
Ai, que bé.
Aquell mateix retall de cel, avui d'un blau intens i transparent. No hi ets, no hi ets. Penso en tu i et sé present amb mi, en cada gest, en cada paraula. Obro els ulls i veig aquell mateix retall de cel, avui d'un blau intens i transparent.
I seguim conversant amb la xarxa de biblioteques de Sabadell. Mirna, explica'ns a veure doncs, aquest poema que escoltàvem, no? No hi ets, com va sorgir la idea doncs, de crear aquesta proposta?
Aquest poema en concret, sí. Bueno, és una tria que va fer la Montserrat Abelló. És a dir, jo quan vaig dir de publicar un disc exclusivament amb la seva poesia, jo volia que fossin els seus poemes preferits. I ella em va demanar que fes una primera selecció jo, que vaig plantar-me a casa seva amb un gruix molt gruixut de poemes, que eren tots els meus preferits, i ella me'ls feia llegir en veu alta, i llavors ella tancava els ulls, els escoltava i deia, aquest m'encanta, i el guardava amb la pila dels m'encanta. Aquest, a la que adoptava fora, no? I després dels m'encanta aquests, doncs vam anar reduint fins a fer doncs tots els poemes que d'aquest meu disc, Espero Meravelles, dedicat a ella, no? Per tant, és el disc que és la seva darrera antologia poètica, en realitat, perquè són poemes triats per la Montserrat, els seus poemes preferits. I la pena és això, que es va morir just un mes abans d'entrar a l'estudi de gravació, en el que ella, en aquest disc, doncs, havíem de sortir a la portada a les dues, ja teníem la foto dissenyada i tot, però no la teníem feta, i ella volia recitar aquests poemes. Llavors, cada un dels poemes, jo sé perfectament, ella em va explicar en quin moment el va escriure, per quin motiu el va escriure, i el poema concret que hem escoltat abans, el No hi ets, ella el va escriure al moment que es va morir el seu marit. Doncs el que passa que, clar, jo, per exemple, quan el vaig cantar, vaig cantar just acabava de morir ella i jo vaig cantar pensant en ella. I una altra persona doncs, el llegirà o l'escoltarà pensant en una persona estimada que no hi és recentment. No? I jo quan faig concerts, doncs molta gent em diu, no, ostres, és que se m'ha mort no sé qui, no? Algú molt estimat i cadascú es pot fer seu per això, perquè és un poema que, com tots els poemes del Montserrat, com explicava abans, que parlen de la seva veritat, que alhora és la veritat de tots.
De tots nosaltres,
sí, sí.
Per això és tan universal, no?, i per això
exacte.
Connecta i ens remou, exacte. I com deies, doncs sempre, no?, impacta en qualsevol que ha viscut aquesta pèrdua. Digue'ns, a banda de recomanar aquest disc, no?, enèrgicament, què ens recomanes de l'obra de la Montserrat i quins llibres, a veure, digues un parell.
Doncs mira... Us recomanaria l'últim llibre que ella tampoc va veure publicat, que és el llibre Vivències, que es diu El miracle és viure, que és un llibre escrit a quatre mans amb en Xavier Montoliu de la Institució de les Lletres Catalanes, i ella va estar escrivint aquest llibre fins al mateix matí de morir. Ella va morir un 9 de setembre del 2014 a la tarda, després de al migdia, diguem, i ella va estar escrivint l'últim capítol d'aquest, les últimes paraules que surten en aquest llibre, doncs el mateix dia, al dematí, i és una meravella del llibre, és com una, les seves memòries, diguem, no?, en el que hi ha molts poemes, trossos de poemes i poemes sencers, i un repàs a tota la seva biografia, que és una vida, va portar una vida apassionant, vull dir, jo ho recomano molt, molt fermament aquest, que es diu Vivències. I llavors us recomano també l'últim llibre seu publicat, ella va morir això el 9 de setembre i de l'1 de gener al 9 de setembre, ella va fer 17 actes públics, entre ells la publicació de dos llibres, una traducció d'un llibre de la Maria Mercè Marçal, i llavors aquest llibre, que és un llibre de poemes inèdits d'ella, que es diu Més enllà del parlar concís, i és una meravella, i és uns poemes escrits quan ella tenia, doncs això, 93 i 94 anys, i són meravellosos. Ella em va triar uns quants d'aquests que van publicar en aquest disc d'Espero Meravelles, però jo trobo que tots són, bueno, com una lliçó de vida, no?, una persona... tan viva, amb tantes ganes de viure, perquè ella, jo de la Montserrat només puc parlar-ne meravelles, no, només puc dir-ne coses bones, excepte una, que dic sempre de broma, que és que em va enganyar, però ben enganyada, quan a mi em deia 100 anys, te'ls garanteixo. I ho deia tan segura.
Tan convençuda que pensaves que seria, no?, que arribaria.
Que ens ho creiem, no? I jo vaig estar parlant en aquell moment, la Laura Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes i també és molt amiga de la Montserrat Abelló, no? I jo li deia a la Laura, jo no sé qui organitza això dels premis, o sigui, dels any Montserrat Abelló, any Vinyoli, no sé qui ho fa, però s'ha de fer any Montserrat Abelló, perquè és que està tan esplèndida ella, i la Laura Borràs em va dir, tranquil·la, tu no pateixis que això s'ha de fer amb els centenaris, no? Em va dir, vull dir, no es pot fer amb 94, 95 o 97 anys, no? S'ha de fer amb els centenaris, però tu tranquil·la, que ella ens ajudarà a muntar-lo. Vull dir que ho teníem clar tots els que estàvem a prop d'ella de que viuria. I mira, es va morir, però es va morir així, de cop. Vull dir que, de fet, va tenir una mort molt meravellosa. Jo la vaig plorar moltíssim, la seva mort. Vaig estar mesos i mesos, no vaig poder gravar el disc. Quan estava previst, vaig haver d'esperar uns mesos perquè se'm trencava la veu a cada cançó, no? Però en realitat, ara que ja ha passat un temps, realment una millor mort per una escriptora que la que va tenir ella és impossible. A més, es va morir amb tots els reconeixements, amb un moment de plenitud màxima d'escriptura, no?, i de creació.
Doncs avui aquest homenatge i sobretot, com ens comentava l'Ester, aquesta exposició que es pot veure a la Biblioteca de Campuchaner per acostar-nos més a la figura d'aquesta dona amb tota la seva magnitud que ara doncs, coneixíem, desgranàvem gràcies doncs, a la Mirna. Ester, que tinc moltes ganes de que ens expliquis, perquè tu també ens portes una delícia, no?, de recomanació en un dia tan especial com el d'avui.
Ai, sí, ho he pensat molt, dic, ai, que recomano, perquè hi ha molta cosa i totes són molt diferents i mira, es comprarem cap a casa, Us recomano una guia de lectura que hem fet, perquè a Campuchaner ens hem especialitzat en sèries de televisió, i hem fet una guia de sèries on les dones són protagonistes, no? Aprofitarem les dates i n'hi ha moltes, hi ha moltes sèries, que bueno, saps que ara hi ha algun, de les sèries que les dones són protagonistes i de totes les que recomanem a la nostra guia, que està penjada al web de les BIMs, recomano una que ara hi estic enganxada, que es diu Borgen. Uh-huh. Borgen o Borgen, no sé com es diria, perquè és danès i jo no en sé de danès. Resulta que està molt bé, és una sèrie que relata el que seria la vida de la primera ministra de Dinamarca. Dinamarca uh-huh. és una democràcia parlamentària i el primer ministre és una senyora, no? És una sèrie de ficció, tot i que hi ha hagut primeres ministres a Dinamarca, no. Uh-huh. Vull dir, és ficció, però podria ser real, i t'explica, bueno, t'explica com és el dia a dia d'una primera ministra, d'un parlament, del govern, com es fan els grups, com es fan les aliances, com es trenquen, el paper dels mitjans de comunicació. Està molt bé, no? Pot enganxar, però la recomano perquè ens explica com és un model de dona amb poder, d'una dona amb responsabilitats. És un model, diguéssim. I com que trobo que hi ha pocs models cinematogràfics d'aquesta envergadura, doncs mira, Borgen, la vida de la primera ministra danesa. Molt, molt xula, molt
doncs
interessant.
Molt recomanable per tot el que ens explicava l'Esther, per posar en valor doncs, això també, no? Una dona en aquest àmbit, el de la política, i m'imagino que doncs, amb tots els interessos amagats al darrere, no? I els obstacles i impediments també per avançar la seva carrera. Escolta, Esther, i per acabar, digue'ns com viuràs tu o com estàs vivint aquest 8M, no? I com entens tu també doncs, aquest dia, aquesta commemoració?
Mira, avui pensava, dic, clar, dia de la dona treballadora, doncs treballant, no?
Com la majoria, sí.
Que hem de fer com demà i demà passat i l'altre i el dissabte i el diumenge. El viurem. Està bé que hi hagi un dia que es reconegui, no? Ahir, per exemple, va ser el dia de la lectura, no? Està molt bé que se'n reconegui. I que es reconegui doncs, on estem i cap on hem d'anar. No? Per això trobo que Borgen és una bona referència, cap on hem d'anar, perquè és un tema que també es tracta en la sèrie cap on hem d'anar cadascú. Uh-huh. I el vist des de l'optimisme i de que, bueno, que potser entre tots arribarem a una millora, no? d'aquesta igualtat que tant en parlem. Mm.
Doncs sí, i també com la Gisela, la teva companya, no? de la Biblioteca del Sud, deia doncs, que cal reivindicar, visibilitzar doncs, aquesta lluita, però ho hem de fer tots els dies, no? Tot l'any. També, Mirna, explica'ns en el teu cas, per acabar, com vius aquesta jornada, no? I cap a on creus que hauríem d'anar les dones, no? en aquesta lluita?
Bueno, jo el vist treballant també, sóc una persona realment molt treballadora i res, estic avui a casa, per això. Normalment tinc concerts aquest 8 de març, jo sempre estic cantant molt. Avui no, jo suposo que és també tot el tema, bueno, la pandèmia aquesta, uh-huh. no?, que ens ha trastocat a tots, no?, però, bueno, jo crec que 8 de març ho hauria de ser cada dia, no?, o sigui, un altre poema que jo també vaig musicar uns anys abans va ser, per exemple, la divisa de Maria Mercè Marçal, no?, i sembla mentida com tants anys després encara la necessitem cantar i la necessitem recordar, no?, aquesta divisa, no?, i tantes dones, no?, que ens han precedit i que evidentment que hem avançat, no?, però ens queda molta feina, encara molta, molta. Per tant, jo penso que tots els dies han de ser 8 de març i que és un dia que les dones ens empoderem i reflexionem, però també els homes, no?
Totalment.
Perquè encara queda molt masclisme, sí, mm-hmm. molts vicis i molts... bueno, tenim molta feina, vaja.
Encara tenim molta feina per endavant,
feina.
Però mica en mica ho aconseguirem, sí, amb totes aquestes sí. dones valentes que avui, per exemple, han passat per el matí de Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies a totes dues. Una abraçada. Seguirem de ben a prop les vostres recomanacions i encoratgem els nostres oients a que visitin també aquesta exposició altament recomanable. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Al matí treballem per arribar a tu.